Comencem sumaris d'aquest diumenge 22 de maig. Es manté a 19 comarques el nivell 2 del Pla Alfa per increment de risc d'incendi forestal. La calorada que genera temperatures estiuenques fa que els agents rurals intensifiquin la vigilància per la prevenció d'incendis. Les autoritats recomanen evitar tota activitat que pugui generar un perill d'incendi i exigeixen molta prudència i responsabilitat. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Figueres acumulen aquest diumenge retards de més d'una hora per uns actes vandàlics. José, bona tarda.
Bona tarda, Marc. El sabotatge s'ha produït de matinada al tram entre Vilobí d'Onyà i la capital de l'Alt Empordà i ha afectat el sistema de senyalització, segons ha informat Renfe.
I diumenge negre a les carreteres catalanes amb dos morts aquest matí.
De matinada, el conductor d'un turisme ha perdut la vida al sortir el seu vehicle de la via a la GI-641 a Torroella de Montgrí. Hores més tard, el conductor d'una motocicleta ha mort en un accident a la C-1412A a Calonge de Segarra després de topar amb un cotxe.
I com dèiem, hem una jornada calorosa. Fem un cop d'ull ràpid a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, bon dia. Predomina el cel serè en general i la temperatura puja respecte a ahir lleugerament i se superen en alguns indrets els 30 graus. Avui s'esperen valors que voltaran entre 33 i 38 graus. L'ambient serà càlid, sobretot a Ponent i a l'interior de les comarques de Girona. Per altra banda, amb el pas de les hores arribaran bandes de núvols als mitjans que avançaran d'oest a est i que localment deixaran el cel mig o molt ennuvolat, especialment a l'oest del territori. A més, al vespre és possible algun ruixat feble i aïllat i minso al quadrant nord-oest i no se'n descarta a la resta del terç oest. A partir de demà començarà a augmentar la inestabilitat. Hi haurà més núvols i la temperatura baixarà notablement, però serà durant la jornada de dimarts quan aquests canvis seran més acusats i una pertorbació portarà precipitació a qualsevol punt del país. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Sergi Gallego, per la informació i cop d'ull també a l'estat de les carreteres. És una jornada també complicada i és que avui se celebra el Gran Premi de Fórmula 1 de Montmeló. Des del Servei Català de Trànsit saludem en Roger Serra. Bon dia, Roger.
Hola, què tal? Bon dia. Sí, una jornada amb força moviment, sobretot ara, per exemple, en aquestes vies properes al circuit de Montmeló, ja només destacaríem, però, la C35 encara va un pèl carregada durant un parell de quilòmetres, just la zona de Parets del Vallès, en totes dues direccions. Bàsicament, són els principals accessos al circuit de Barcelona, en aquesta C35. Deixem comentar-te també dos accidents que ens compliquen un pèl al trànsit. Autopista AP7, zona de Subirats, hi ha un carril tallat en sentit sud, en sentit Tarragona, i aturades d'uns 3 quilòmetres en aquest tram de l'AP7, zona de Subirats, direcció sud. I un altre accident a l'extrem nord de Barcelona, tocada al nus de la Trinitat, provoca aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig a la C58, a l'autopista del Vallès i d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. Estarem atents a l'estat del trànsit a les carreteres catalanes. I en clau cultural, emmarcat en l'any internacional del vidre, l'Associació del Vidre Bufat de Mataró ha portat a terme aquest diumenge l'acte Un mar de peixos. Ho han fet recopilant els peixos de vidre, peixos de tota classe, sorgits de la Societat Cooperativa Cristalleres de Mataró. Ara l'exposició es pot veure a la platja del Baradó. I en esports, el Barça cau a la final de la Champions femenina 1-3 contra l'Olímpic de Lió i no pot revalidar el títol continental. Tot plegat en una jornada avui en què es tanca la temporada de primera divisió, amb l'Espanyol visitant el Granada a partir de les 8 i el Barça rebent a les 10 el Villarreal.
I aquest vespre s'ha de conèixer el nom del nou president de la Federació Catalana de Futbol que ha de sortir d'entre aquests quatre candidats: Joan Soteras, Àlex Talavera, Juanjo Isern o Pep Palacios.
A les vies de so, Júlia Montfort, a la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen José Espà i Marc Pijuan. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa, edició migdia.
Bona tarda, passen 5 minuts del punt de les 2. Es manté a 19 comarques de Catalunya el nivell 2 del Pla Alfa per increment del risc d'incendi forestal. La calorada que genera temperatures estiuenques des d'ahir fa que els agents rurals intensifiquin la vigilància per la prevenció d'incendis.
Tot i que encara no es restringeix l'accés als parcs i massissos forestals, una mesura que correspondria al nivell 3 d'alerta, els agents rurals demanen prudència i responsabilitat als espais naturals i recorden que en 9 de cada 10 focs hi intervé el factor humà. Ahir al vespre, 8 dotacions terrestres i un helicòpter dels bombers ja van haver de treballar en l'extinció d'un incendi a Cervelló, al Baix Llobregat. Les causes del foc s'investiguen, tot i que l'Ajuntament de Cervelló ha avançat que se sospita que va ser provocat. Avui les temperatures màximes poden anar dels 33 fins als 39 graus.
I informació de servei és que els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Figueres acumulen aquest diumenge retards de més d'una hora per uns actes vandàlics. El sabotatge s'ha produït de matinada al tram entre Vilobí d'Onyar i la capital de l'Alt Empordà i ha afectat el sistema de senyalització, segons ha informat Renfe.
Uns desconeguts han cremat arquetes de cablejat en diferents punts de la via a la zona d'Aiguaviva. El centre de control de DIF va informar de la incidència cap a la una de la matinada i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar els autors del sabotatge. Mentrestant, ja està reestablerta la línia Barcelona-Madrid d'aquest AVE després dels problemes que ahir va patir el servei. Es van veure afectats una vintena de trens.
I en plena de successos, el conductor d'una motocicleta ha mort en un accident a la C-14-12A, a Calonge de Segarra, a l'Anoia.
Els fets han passat aquest matí, quan s'ha produït una topada entre una motocicleta i un turisme. A conseqüència de l'accident, ha mort el conductor del vehicle de dues rodes.
I de matinada, un altre conductor, en aquest cas d'un turisme, també ha mort en un accident a la G-641, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà.
Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via. El conductor i únic ocupant del vehicle, un jove de 19 anys, ha perdut la vida. Amb aquestes dues víctimes ja són 65 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
I el grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans, GPEC, farà una anàlisi exhaustiva de les morts d'ocells al Delta de l'Ebre relacionades amb la xarxa elèctrica, ja sigui per electrocutació o per col·lisions.
La intenció és trobar solucions per reduir el nombre de sinistres amb els animals amb el cablejat. Dani Camacho, de Canal Terres de l'Ebre, n'ha parlat amb el president de GPEC, Xavier Jiménez.
Des del grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans, Ecologistes de Catalunya, han constatat que moltes aus moren al Delta de l'Ebre a causa de la xarxa elèctrica, ja sigui perquè hi xoquen o perquè s'electrocuten en lo cablejat. Recentment, un membre de l'entitat va trobar un flamenc greument ferit just a sota d'un cable elèctric. Per sort, en aquesta ocasió, el van poder rescatar. Malauradament, des del GPEC alerten que massa sovint es veuen ocells ferits en aquesta zona, i tots pel mateix motiu.
Bàsicament perquè es tracta d'un espai natural amb una major, amb la major concentració d'ocells a Europa, és un espai d'importància internacional pels ocells, i és un espai on, per les característiques, aquests cablejats poden interceptar el moviment dels ocells.
Ara el grup d'estudi i protecció ha iniciat una campanya per intentar revertir aquesta situació. Diuen perquè senyalitzar les línies no és suficient.
Bàsicament nosaltres pensem que al Delta s'hi han d'aplicar solucions perquè facin compatible l'activitat humana, que és important al Delta, amb la conservació de la biodiversitat dels ocells. No?
Des del GPEC calculen que per poder tirar endavant la campanya necessiten uns 15.000 euros fins a final d'any. Per això han iniciat també una campanya de micromecenatge.
Gràcies, en Sergi, del canal de Dani Camacho, volem dir, del canal Terres de l'Ebre. I coincidint amb el Dia Mundial de la Biodiversitat, Ecologistes en Acció ha fet una pintada de protesta en un pàrquing abandonat propietat d'Aena, ubicat a l'espai natural del Remolà Filipines, a tocar de l'aeroport. L'entitat ecologista creu que aquest aparcament demostra que Aena no respecta les lleis ambientals. Ha seguit aquest acte la nostra companya Laura Ribas.
Una pintada de 100 metres de llarg per 13 d'ample on des de l'aire es pot llegir la frase «pàrquing il·legal». Aquesta és l'acció de protesta que han protagonitzat una trentena d'activistes d'Ecologistes en Acció. Denuncien que Aena, empresa pública que gestiona els aeroports, no ha desmantellat un aparcament en desús de la seva propietat construït de manera irregular l'any 2008 en terrenys del Remolà Filipines, espai natural protegit per la Unió Europea, molt a prop de l'aeroport de Barcelona. Jaume Grau, portaveu d'Ecologistes en Acció, creu que aquesta infraestructura demostra que Aena no té respecte per les lleis ambientals.
No ens creiem els plans d'Aena de fer una restauració o una ampliació sostenible i creiem que al contrari, hi ha una hipocresia sense límit i el territori estem cansats de sacrificar espais naturals, espais agraris que necessitem perquè estem en crisi ecològica, crisi ambiental.
La Comissió Europea ha advertit a Aena que si no naturalitza aquest espai s'exposarà a una sanció milionària per incompliment de la directiva europea que protegeix el delta del Llobregat. Aena va presentar un pla per aixecar el ciment i deixar que creixi per si sola la vegetació, però de moment no han començat els treballs.
Passant ara mateix 11 minuts del punt de les dues, estem fent el Notícies en Xarxa fins a les 3. Estarem actualitzant tota la informació d'aquest diumenge 22 de maig. I altres qüestions a destacar. S'ha fet públic l'últim informe realitzat sobre salut i drets sexuals, elaborat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Un estudi que conclou que hi ha hagut una baixada significativa en la proporció de persones adolescents que se senten atretes exclusivament per persones de l'altre sexe, sobretot entre les noies, respecte a les preferències declarades fa 5 anys.
Segons les dades analitzades en les enquestes, el percentatge de noies que senten atracció només per l'altre sexe passa d'un 69% l'any 2016 a un 49% l'any 2021. En el cas dels nois, el percentatge baixa del 83% al 78%.
L'informe també assenyala un augment de la discriminació per raó d'orientació sexual en els darrers 5 anys en l'alumnat adolescent de Barcelona.
L'alumnat que declara haver patit aquesta situació ha passat de l'11% al 30% entre aquelles persones que declaren sentir-se atretes per persones del mateix sexe i del 19% al 22% en persones atretes per més d'un sexe. També s'observa un increment de la declaració de situacions de maltractament per part de la parella i d'assetjament sexual. El nombre de noies que declaren haver estat víctimes de maltractament en el darrer any per part de la seva parella passa d'un 18% a un 24%, mentre que les que declaren haver patit assetjament sexual creix d'un 17% a un 38%.
I no deixem de parlar de salut i sexualitat, i és que el pati de Casa Canals, a Tarragona, esdevindrà un espai de visibilització dels gèneres i sexualitats dissidents. Serà en el marc de la iniciativa LGTB Inferno. Tot plegat se celebra aquest diumenge i comptarà amb estants d'artistes i actuacions musicals, entre d'altres. N'informen els companys de Tarragona Ràdio.
Tarragona acull la primera fira d'art i contracultura GSD. La iniciativa està organitzada per Mèdul, Centre d'Arts Contemporànies, de la mà del col·lectiu Sons of Lilith. Començarà a les 11 del matí i s'allargarà fins les 8 del vespre. L'activitat comptarà amb estants d'artistes, una quinzena en total, actuacions musicals, vermut amb DJ o servei de food trucks. L'objectiu és combinar el to festiu amb propostes culturals i reivindicatives. Cote, membre del col·lectiu d'artistes LGBT Sons of Lilith, explica que sovint s'han sentit poc reconeguts i que volen tenir el seu propi espai d'expressió.
La part LGBT dels artistes, del món artístic, no tenien un lloc. Anaves a salons del manga, anaves a salons del còmic o el que fos, i sempre estaven allà, però no tenien visibilitat pròpia. Havien de crear un contingut específic dins del món del manga, dins del món del còmic, dins del món de les pel·lícules, i quan intentaven vendre una cosa, uns personatges originals, algo que se sortís de la norma d'aquella convenció, no tenien un lloc on vendre'l.
L'entrada a totes les activitats serà lliure.
Seguim aquest Notícies en Xarxa. Falta un minut per arribar a un quart de 3 de la tarda. El 92% dels components dels telèfons mòbils són reutilitzables, però només una petita part s'acaba reciclant.
A més, el mètode tradicional de reciclatge implica enviar els dispositius a l'estranger i fondre els seus components a altes temperatures, fet que comporta un gran volum d'energia. Ara, investigadors de l'UPC han desenvolupat un mètode molt més efectiu i sostenible. Ens ho explica el nostre company Joan Ferrer.
El procés químic s'anomena bioliquidació i es basa en l'acció de microorganismes sobre els components reciclables dels mòbils, segons explica Toni Dorado, investigador de la Universitat Politècnica a Manresa.
El microorganisme en si, en el seu metabolisme, la seva manera de treballar, de viure, de créixer, genera conseqüentment un líquid que té unes propietats que ens permet que quan aquest líquid que ells han generat biològicament el posem en contacte amb el residu, aconseguim selectivament separar el metall d'interès de la resta, de manera que aconseguim una separació. Al tenir-lo separat del conjunt d'una mescla molt complexa que pot trobar, que pot tenir més de 40 elements químics diferents, doncs si tu separes aquest element de la resta, ja el tens aïllat. I al tenir-lo aïllat, ja el pots utilitzar com a nova matèria primera.
Amb aquests microorganismes que treballen a temperatura ambient han aconseguit aïllar i reciclar el coure i estan en camí de fer-ho també amb el cobalt i el liti, elements presents a les bateries. En aquest context, la UPC ha engegat la campanya Dona el teu mòbil a la ciència per motivar els ciutadans a reciclar aquests dispositius i poder continuar amb la recerca. Els punts de recollida estan situats a tots els centres docents i a les biblioteques de l'àmbit de la UPC.
I 2 anys després de l'inici de la pandèmia i quan sembla que la normalitat ha tornat a tots els sectors econòmics i socials del país, alguns usuaris es queixen que encara hi hagi classes de preparació al naixement en format online.
És una reclamació dels futurs pares i mares, però també dels professionals, que han hagut de fer grans esforços per adaptar i dinamitzar aquests grups en format online, en els quals s'aprenen coneixements, habilitats i aspectes d'entrenament físic per encarar el part d'un nadó. La previsió és que abans d'acabar l'any es pugui tornar totalment a la presencialitat. Ens ho explica la nostra companya Gemma Janó.
La dona després del part és quan necessita més suport. Visites de seguiment, l'alletament, el sòl pèlvic, primeres cures... Així que superada la crisi sanitària de la Covid-19, la presencialitat s'ha prioritzat en l'atenció domiciliària i en els grups de postpart. Segons les llevadores, però, a poc s'està tornant a la presencialitat també en els grups de prepart. Encara n'hi ha algun d'online que s'havia programat durant les diferents onades de la pandèmia i és que la transformació requereix temps. Ho ha explicat a la xarxa Gemma Falguera, presidenta de l'Associació Catalana de Llevadores.
S'està fent presencial tot el que es pot, amb les limitacions que hi ha. En època Covid, moltes aules d'educació sanitària s'han ocupat per vacunacions, PCRs, etc.
El nombre de parts per cesàries, naturals o instrumentats no ha canviat gaire, però la llevadora i responsable a l'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'ICS, Cristina Martínez, reconeix que els aspectes més físics no s'han pogut transmetre igual. Són declaracions a la xarxa.
Han tingut suport en el moment del part i, per tant, el naixement de la criatura ha estat com més o menys havien decidit. Sí que creiem nosaltres que els aspectes més d'entrenament físic no l'hem pogut treballar tant com en una situació de presencialitat.
Tot i que l'objectiu és tornar a la presencialitat, es mantindran alguns grups online i és que permeten arribar a persones que fins ara, per evitar els desplaçaments, per exemple, no assistien als grups de preparació al naixement.
I en ple debat sobre el pacte per blindar el català a les escoles, una petita biblioteca de la ciutat de l'Alguer, a l'illa de Sardenya, Itàlia, lluita per mantenir-se oberta.
Necessita 15.000 euros d'empreses i particulars per renovar les instal·lacions i evitar que aquest punt de referència del català tanqui definitivament les portes. Ens amplia la informació la nostra companya Carme De Fez.
Aquesta petita biblioteca de l'Alguer es va obrir fa 32 anys i és l'única d'Itàlia dedicada a obres en català. En els últims 8 anys, la seva activitat s'ha vist reduïda perquè ha anat perdent les subvencions de la regió autònoma de Sardenya i les instal·lacions han quedat obsoletes. Ara només ofereix servei de préstec a estudiants i investigadors, però està tancada al públic en general. La pandèmia no ha fet més que empitjorar aquesta situació. A l'Alguer, el 88% de la població entén el català, si bé només la meitat el sap parlar i el 17% el fa servir com a llengua inicial de conversa. Per això, aquesta petita biblioteca té un paper vital en la conservació i promoció de la llengua. Irene Coguen és delegada de la Plataforma per la Llengua a l'Alguer.
Tantes persones lo comprenen, però tenen dificultat a parlar-lo i un percentatge petit és dedicat a les persones que lo sabem escriure. Si totes les associacions que s'ocupen de llengua, fan activitats com les que fem nosaltres, per esempio com la della biblioteca o la campagna per l'ensegnament, io credo che hi pugui essere un bon resultat.
Des de fa 4 anys, el Parlament de Sardenya va aprovar la possibilitat d'escolaritzar els fills en català, però fins ara només 350 nens i nenes han participat en alguns dels projectes educatius en alguerès. La biblioteca vol millorar també l'accés dels més petits a la llengua.
Farem publicacions dedicades als minyons perquè manca material didàctic i creiem que sigui un pas següent, no? Per això esperem un ajut de part de socios i de simpatitzants de Plataforma per la Llengua d'Obra Cultural i també de les persones que tenen a cor la nostra llengua.
Les persones que contribueixin a finançar el projecte tindran una placa amb el seu nom i ciutat a la biblioteca. Totes elles configuraran un gran mural que simbolitzarà el treball en xarxa de tots els territoris de parla catalana en defensa de la llengua.
Passant 20 minuts del punt de les dues, han marcat l'any internacional del vidre i en clau cultural ja l'Associació del Vidre Bufat de Mataró ha portat a terme aquest diumenge al matí l'acte Un mar de peixos. Ho han fet recopilant els peixos de vidre, peixos de tota classe sorgits de l'antiga Societat Cooperativa Cristalleries de Mataró.
La curiositat d'aquests peixos de vidre és la història que tenen al darrere. Marcel Estrems és el president de l'Associació de Vidre Bufat de Mataró.
I això és degut que hi va haver-hi la cooperativa Cristalleries de Mataró, Societat Cooperativa, que era una fàbrica de bombetes, però els seus treballadors, alguns tenien una passió pel vidre. La passió pel vidre és perquè en ple cap de setmana, dissabte i diumenge, podien anar a la fàbrica 8 hores, amb el permís de la fàbrica, i llavors feien vidre, diguem, de fantasia, que en deien, no? Merdejar. Llavors, una de les coses típiques era aquests peixos que podem veure aquí.
L'artista mataronina Marta Duran ha fet el dibuix amb cordes d'un peix gegant i dins d'ell ha anat col·locant els peixos que des de primera hora del matí els seus propietaris han anat deixant per completar aquesta obra efímera.
Notícies en xarxa. Esports.
Comencem els esports parlant de futbol i la derrota del Barça a la final de la Champions femenina. Les Blaugrana van caure per 1-3 davant un Olímpic de Lió que ahir va alçar a Turí la seva 8a Champions.
Un partit, però, que ja és història del futbol i és que més de 15.000 aficionats culers van acompanyar l'equip a terres italianes en el que és el desplaçament més massiu en la història d'un partit de futbol femení. Ara, a l'equip de Jonathan Giraldez li resta l'últim objectiu de la temporada, el de la Copa de la Reina.
I no deixem el futbol femení perquè avui s'ha disputat la penúltima jornada de la segona divisió i tenim 5 equips catalans i 4 que juguen al seu futur en aquests darrers partits. L'AEM ha rebut la visita d'un dels líders, el Levante Les Planes, amb triomf final per a les de Sant Joan d'Espí. Ha seguit el partit el company d'UA Ullei de Ràdio, Oriol Jové, a qui ja podem saludar. Bona tarda, Oriol.
Hola, bona tarda. Doncs amb derrota de l'AEM i victòria d'un Levante Les Planes, que ara mateix ho té tot a favor per ser equip de primera divisió la setmana que ve. Havia de guanyar el dia d'avui l'equip de Sant Joan d'Espí. Ho ha aconseguit amb un 0-2 que ha aconseguit a la primera part, en 10 minuts de molt ímpetu atacant, amb un gol de Yasmín de cap al 28 i després amb un gol d'Emma, que ha arribat tota sola dins de l'àrea al 39 de partit. L'AEM ha tingut les seves, però evidentment conscient de la superioritat del rival que tenia davant, doncs poca cosa ha pogut fer per evitar la derrota, que li complica la salvació directa a la futura segona divisió. La propera jornada juga el Sadar contra l'Osasuna, que ja no opta l'ascens perquè serà per Levante o per l'Espanyol, i en qualsevol cas doncs, tindrà la bala extra de la promoció per intentar assolir aquesta permanència en el comiat a casa de les lleidatanes aquesta temporada. Mal sabor de boca, però encara amb opcions de conservar la categoria.
Gràcies, Oriol. En l'última jornada de Lliga, dissabte vinent, el Levante Les Planes espanyol decidirà l'ascens a primera Iberdrola, i és que l'Espanyol ha derrotat aquesta jornada el Sigul per 3-2 i segueix l'estela d'un Levante que té un punt més i encapçala la taula. Osasuna, el líder fins avui, ha perdut 5-2 contra el filial del Barça. Les blaugranes, com l'AEM, lluitaran en l'últim partit per esquivar el play-out.
I avui diumenge finalitza la temporada de primera divisió del futbol masculí. D'una banda, l'Espanyol visita a les 8 del vespre al camp d'un Granada que depèn d'ell mateix per mantenir la categoria. De la seva banda, el Barça rebrà el Camp Nou a les 10 de la nit, un Villarreal que necessita guanyar per assegurar la seva plaça de Conference League. Xavi Hernández recupera per aquest partit el central Ronald Araujo. I a segona divisió, el Girona fa un pas de gegant per ser el play-off.
Els gironins van guanyar 2-0 al Mirandés amb un doblet d'Estuani i ara se situen cinquens amb 2 punts de marge respecte a l'Oviedo, que és el primer equip que quedaria fora de la promoció. Amb un empat a Burgos en l'última jornada, en tindria prou l'equip de Mitchell per certificar la seva plaça de play-off d'ascens.
I a la primera federació, el Nàstic guanya 1-0 al filial del Sevilla i se situa a llocs de play-off d'ascens. Ens ho explica Joan Mercader des de Tarragona Ràdio.
El Nàstic guanya el Sevilla Atlético i torna a dependre d'ell mateix per estar al play-off d'ascens. Un únic gol de Pol Domingo al minut 5 de partit ha estat suficient per sumar 3 grans punts. El partit s'ha jugat davant de 13.222 persones en la millor entrada de la temporada. Poc ha tingut el partit, ja que ràpidament el Nàstic s'ha avançat al marcador amb un gran gol de Pol Domingo. Des de la frontal, el seu xut ha anat fins a l'escaire per colar-se al fons de la xarxa, un golaç que feia esclatar l'alegria al nou estadi Costa Daurada. Després del partit, el segon entrenador del Nàstic, Dani Vidal, valorava aquesta victòria important que fa que el Nàstic depengui d'ell mateix per jugar el play-off d'ascens.
Nos queda un partido. Al final, hoy tenemos que disfrutarlo. Sabíamos que teníamos que ganar 4. Hemos ganado los 3 primeros, nos queda ganar el cuarto.
Els granes jugaran a estar al play-off d'ascens contra l'Alcoyano la setmana vinent, el qual no tindrà res en joc. Els granes necessiten guanyar per estar al play-off de Galícia.
En canvi, qui s'ha complicat una mica el play-off d'ascens és el Sabadell, que ahir va perdre per 2-0 al camp del Linarejos. En aquesta categoria, triomf vital del Cornellà, 2-0 contra l'Alcoyano per mantenir vives les opcions de permanència. Victòria també pel Barça B, 5-0 contra el Castelló. Malgrat el resultat, els de Sergi Barjuan ja no tenen opcions d'accedir al play-off i empat intrascendent 1-1 del Costa Brava contra el San Fernando. Per cert, l'Andorra de Gerard Piqué ja és equip de la categoria de plata del futbol espanyol. El seu triomf 1-0 davant l'UQAM en Múrcia, combinat amb l'empat del Villarreal, li dona l'accés al futbol professional.
I un últim apunt, avui se celebren les eleccions de la Federació Catalana de Futbol. Joan Soteras, Àlex Talavera, Juanjo Isern i Pep Palacios es disputen aquesta presidència. Nosaltres fem ara una petita pausa. Tornem a 2:45. Fins a les 3, actualitzant la informació. Fins ara.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral, que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consum, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau.
Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
Propostes en xarxa.
L'any 1153, el comte Ramon Berenguer IV va conquerir el castell de Móra d'Ebre. Fins aleshores i des del segle VIII havia estat una fortificació musulmana i un dels castells més importants a la dreta del riu Ebre. Va ser escenari de setges, presó, casa palau, plaça militar a la Primera Guerra Carlina o dependències de la Guàrdia Civil durant la Guerra Civil. Actualment en queden dues torres i les muralles exteriors, però continua sent un espai camaleònic, ideal per acollir una fusió entre gastronomia, patrimoni i literatura, que sona millor que la resta de l'historial. O, en altres paraules, ideal per acollir la novetat més sonada de la 15a edició de Literàrum, la Fira d'Espectacles Literaris de Móra d'Ebre, que torna l'últim cap de setmana de maig. Ara que ja hem superat la ressaca de Sant Jordi, us proposem gaudir de la literatura des d'una altra perspectiva, donant vida a les històries i als personatges, descobrint nous escenaris que fugen dels espais convencionals, portant les lletres catalanes a les places, a la vora del riu i, fins i tot, a taula. Del 27 al 29 de maig, Literàrum combina les arts escèniques i la literatura en diferents formats. Espectacles, ponències, taules rodones, presentacions de llibres, activitats per als més petits i tallers. Una bona manera de defensar que la literatura es pot llegir, però també veure, sentir i experimentar. Per si no en teniu prou, Literàrum coincideix amb la 19a edició de la Fira del Llibre Ebrenc, el punt de trobada d'autors a les Terres de l'Ebre, que comptarà amb 32 presentacions. Del 27 al 29 de maig, 15a edició de Literàrum, la Fira d'Espectacles Literaris de Móra d'Ebre i 19a Fira del Llibre Ebrenc. Trobareu tota la informació al web www.literarum.cat.
La xarxa.
xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Repassem sumaris d'aquest diumenge 22 de maig. I ho fem parlant que es manté a 19 comarques al nivell 2 del Pla Alfa per increment de risc d'incendi forestal. La calorada que genera temperatures estiuenques fa que els agents rurals intensifiquin també la vigilància per la prevenció d'incendis. Les autoritats recomanen evitar tota activitat que pugui generar un perill d'incendi i exigeixen molta prudència i responsabilitat. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Figueres acumulen aquest diumenge retards de més d'una hora per uns actes vandàlics. José, bona tarda de nou.
Bona tarda, Marc. El sabotatge s'ha produït de matinada al tram entre Vilobí d'Onyà i la capital de l'Alt Empordà i ha afectat el sistema de senyalització, segons ha informat Renfe.
I diumenge negre a les carreteres catalanes amb dos morts aquest matí.
De matinada, el conductor d'un turisme ha perdut la vida al sortir el seu vehicle de la via a la G641 a Torroella de Montgrí. Hores més tard, el conductor d'una motocicleta ha mort en un accident a la C1412A a Calonge de Sagarra després de topar amb un cotxe.
I en clau cultural ja ha marcat l'any internacional del vidre, l'associació del vidre bufat de Mataró ha portat a terme aquest diumenge a l'acte un mar de peixos. Ho han fet recopilant els peixos de vidre, peixos de tota la classe, de tota classe, sorgits de la societat cooperativa Cristalleries de Mataró. L'exposició s'ha pogut veure fins aquest migdia a la platja del Varador. I fem ara un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Saludem en Sergi Gallego. Bona tarda, Sergi.
Hola, bon dia. Predomina el cel serè en general i la temperatura puja respecte ahir lleugerament i se superen en alguns indrets els 30 graus. Avui s'esperen valors que voltaran entre 33 i 38 graus. L'ambient serà càlid, sobretot a Ponent i a l'interior de les comarques de Girona. Per altra banda, amb el pas de les hores, arribaran bandes de núvols als i mitjans que avançaran d'oest a est i que localment deixaran el cel mig o molt ennuvolat, especialment a l'oest del territori. A més, al vespre és possible algun ruixat feble i aïllat i minso al quadrant nord-oest i no se'n descarta a la resta del terç oest. A partir de demà començarà a augmentar la inestabilitat. Hi haurà més núvols i la temperatura baixarà notablement, però serà durant la jornada de dimarts quan aquests canvis seran més acusats i una pertorbació portarà precipitació a qualsevol punt del país. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi, per la informació. Cop d'ull també l'estat de les carreteres en una jornada complicada, sobretot perquè se celebra avui a Montmeló el Gran Premi de Fórmula 1 de Catalunya. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, és ara, però tenim una petita treva. Tots els que havien d'anar al circuit suposo que ja deuen haver arribat. El trànsit ara, de moment, en aquesta zona és tranquil. També s'ha normalitzat la circulació de l'autopista AP7. Es recorda que teníem un accident al tram de Subirats que provocava aturades en direcció sud. Això ja ho tenim normalitzat. En canvi, continua aquest petit tram de retencions intermitents a l'extrem nord de Barcelona, a la C58. Recordem-ho, a tocar del nus de la Trinitat hi ha hagut un accident. Els vehicles són al voral de la via, però hi ha lentitud, aturades durant quilòmetre, quilòmetre i mig en aquesta C58, entre Montcada i el nus d'entrada a Barcelona. Com comentava, de moment, a la resta de la xarxa viària parlem de situació còmode i fluida. És tot i del Servei Català de Trànsit.
Moltes gràcies, Roger. I en esports, el Barça cau a la final de la Champions femenina 1-3 contra l'Olympique de Lió i no pot revalidar el títol continental. Avui es tanca la temporada de primera divisió amb l'Espanyol visitant el Granada a partir de les 8 i el Barça rebent a les 10 el Villarreal.
I aquest vespre s'ha de conèixer el nom del nou president de la Federació Catalana de Futbol que ha de sortir d'entre aquests quatre candidats: Joan Soteras, Àlex Talavera, Juanjo Isern o Pep Palacios.
A les vies de so, Júlia Montfort, a la producció, els serveis informatius de la xarxa i us parlen José Espai i Marc Pijuan. Fins les 3 fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Bona tarda. Passen 5 minuts de 2:15 de la tarda. Es manté a 19 comarques el nivell 2 del Pla Alfa per increment de risc d'incendi forestal. La calorada que genera temperatures estiuenques fa que els agents rurals intensifiquin també la vigilància per la prevenció d'incendis.
Tot i que encara no es restringeix l'accés als parcs i massissos forestals, una mesura que correspondria al nivell 3 d'alerta, els agents rurals demanen prudència i responsabilitat als espais naturals i recorden que en 9 de cada 10 focs hi intervé el factor humà. Ahir al vespre, 8 dotacions terrestres i un helicòpter dels bombers ja van haver de treballar en l'extinció d'un incendi a Cervelló, al Baix Llobregat. Les causes del foc s'investiguen, tot i que l'Ajuntament de Cervelló ha avançat que se sospita que va ser provocat. Avui, les temperatures màximes poden anar dels 33 fins als 39 graus.
I una informació de servei és que els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Figueres acumulen aquest diumenge retards de més d'una hora per uns actes vandàlics. El sabotatge s'ha produït de matinada al tram entre Vilobí d'Onyar i la capital de l'Alt Empordà i afecta del sistema de senyalització, segons ha informat Renfe.
Uns desconeguts han cremat arquetes de cablejat en diferents punts de la via a la zona d'Aiguaviva. El centre de control de DIF va informar de la incidència cap a la una de la matinada i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar els autors del sabotatge. Mentrestant, ja està establerta la línia Barcelona-Madrid d'aquest AVE després dels problemes que ahir va patir el servei. Es van veure afectats una vintena de trens.
I com us explicàvem en titulars, el conductor d'una motocicleta ha mort en un accident a la C-14-12A a Calonge de Segarra, a l'Anoia.
Els fets han passat aquest matí quan s'ha produït una topada entre una motocicleta i un turisme. A conseqüència de l'accident, ha mort el conductor del vehicle de dues rodes.
I de matinada, un altre conductor, en aquest cas d'un turisme, també ha mort en un accident a la J-641 a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà.
Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via. El conductor i únic ocupant del vehicle, un jove de 19 anys, ha perdut la vida. Amb aquestes dues víctimes ja són 65 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
Les 2:37, informació d'última hora. Tenim les primeres reaccions a la intervenció ahir a TV3 de l'excomissari José Manuel Villarejo.
El candidat a la vicepresidència de Junts per Catalunya i exconseller Jordi Turull ha valorat aquestes declaracions des de l'aplec del Cargol de Lleida.
Ahir vam veure el que pot ser la punta de l'iceberg de que l'Estat està disposat a tot en base a la unitat d'Espanya. És a dir, això dels drets i llibertats fonamentals queda absolutament en un racó. Poden alterar processos electorals, poden fer informes falsos, poden fer tupinades al judici. És això, és un estat corcat, un estat que no podem parlar d'allò que hi ha un grup de clavegueres de l'Estat, sinó que és un estat que és una claveguera.
En l'entrevista, Villarejo reconeixia l'anomenada Operació Catalunya, una suposada sèrie d'accions de l'Estat per desacreditar l'independentisme, com alterar proves. També s'haurien intervingut els telèfons d'una cinquantena de personalitats.
Segons l'excomissari, l'operació va engegar-la al govern de Mariano Rajoy i n'haurien estat el cas l'aleshores ministra de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal i Soraya Sáenz de Santa Maria, a més del mateix Rajoy. Pel que fa als atemptats del 17 d'agost a Catalunya, Villarejo assegura que l'imam de Ripoll estava a sou del CNI i que hauria aturat els atemptats si no hagués mort en l'explosió d'Alcanar. Villarejo està implicat en diversos processos judicials. El més recent, al tàndem, se li atribueix el lideratge d'una organització criminal que s'hauria enriquit espiant per a particulars, empreses i fins i tot governs.
Seguim i coincidint amb el Dia Mundial de la Biodiversitat, Ecologistes en Acció ha fet una pintada de protesta en un pàrquing abandonat, propietat d'Aena, ubicat a l'espai natural del Remolar, Filipines, a tocar de l'aeroport. L'entitat ecologista creu que aquest aparcament demostra que Aena no respecta les lleis ambientals. Ha seguit aquest acte la nostra companya Laura Ribas.
Una pintada de 100 metres de llarg per 13 d'ample on des de l'aire es pot llegir la frase «Pàrquing il·legal». Aquesta és l'acció de protesta que han protagonitzat una trentena d'activistes d'Ecologistes en Acció. Denuncien que Aena, empresa pública que gestiona els aeroports, no ha desmantellat un aparcament en desús de la seva propietat construït de manera irregular l'any 2008 en terrenys del Remolar, Filipines, espai natural protegit per la Unió Europea, molt a prop de l'aeroport de Barcelona. Jaume Grau, portaveu d'Ecologistes en Acció, creu que aquesta infraestructura demostra que Aena no té respecte per les lleis ambientals.
No ens creiem els plans d'Aena de fer una restauració o una ampliació sostenible i creiem que al contrari, hi ha una hipocresia sense límit i el territori estem cansats de sacrificar espais naturals, espais agraris que necessitem perquè estem en crisi ecològica, crisi ambiental.
La Comissió Europea ha advertit a Aena que si no naturalitza aquest espai s'exposarà a una sanció milionària per incompliment de la directiva europea que protegeix el delta del Llobregat. Aena va presentar un pla per aixecar el ciment i deixar que creixi per si sola la vegetació, però de moment no han començat els treballs.
Les 2:40, altres qüestions a destacar. S'ha fet públic l'últim informe realitzat sobre salut i drets sexuals, elaborat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Un estudi que conclou que hi ha hagut una baixada significativa en la proporció de persones adolescents que se senten atretes exclusivament per persones de l'altre sexe, sobretot entre les noies, respecte a les preferències declarades fa 5 anys.
Segons les dades analitzades en les enquestes, el percentatge de noies que senten atracció només per l'altre sexe passa d'un 69% l'any 2016 a un 49% l'any 2021. En el cas dels nois, el percentatge baixa del 83% al 78%.
L'informe també assenyala un augment de la discriminació per raó d'orientació sexual en els darrers 5 anys en l'alumnat adolescent de Barcelona.
L'alumnat que declara haver patit aquesta situació ha passat de l'11% al 30% entre aquelles persones que declaren sentir-se atretes per persones del mateix sexe i del 19% al 22% en persones atretes per més d'un sexe. També s'observa un increment de la declaració de situacions de maltractament per part de la parella i d'assetjament sexual. El nombre de noies que declaren haver estat víctimes de maltractament en el darrer any per part de la seva parella passa d'un 18% a un 24%, mentre que les que declaren haver patit assetjament sexual creix d'un 17% a un 38%.
3 minuts i haurem arribat a 3:45 de la tarda, volem dir. Parlem ara d'altres temes i és que el 92% dels components dels telèfons mòbils són reutilitzables, però només una petita part s'acaba reciclant.
A més, el mètode tradicional de reciclatge implica enviar els dispositius a l'estranger i fondre els seus components a altes temperatures, fet que comporta un gran volum d'energia. Ara, investigadors de l'UPC han desenvolupat un mètode molt més efectiu i sostenible. Ens ho explica el nostre company Joan Ferrer.
El procés químic s'anomena bioliquidació i es basa en l'acció de microorganismes sobre els components reciclables dels mòbils, segons explica Toni Dorado, investigador de la Universitat Politècnica a Manresa.
El microorganisme en si, en el seu metabolisme, la seva manera de treballar, de viure, de créixer, genera conseqüentment un líquid que té unes propietats que ens permet que quan aquest líquid que ells han generat biològicament el posem en contacte amb el residu, aconseguim selectivament separar el metall d'interès de la resta, de manera que aconseguim una separació. Al tenir-lo separat del conjunt d'una mescla molt complexa que pot trobar, que pot tenir més de 40 elements químics diferents, doncs si tu separes aquest element de la resta, ja el tens aïllat. I al tenir-lo aïllat, ja el pots utilitzar com a nova matèria primera.
Amb aquests microorganismes que treballen a temperatura ambient han aconseguit aïllar i reciclar el coure i estan en camí de fer-ho també amb el cobalt i el liti, elements presents a les bateries. En aquest context, la UPC ha engegat la campanya Dona el teu mòbil a la ciència per motivar els ciutadans a reciclar aquests dispositius i poder continuar amb la recerca. Els punts de recollida estan situats a tots els centres docents i a les biblioteques de l'àmbit de la UPC.
Seguim el Notícies en Xarxa. A les 3 acabarem actualitzant tota la informació d'aquest diumenge 22 de maig. Altres qüestions que també us volem explicar és que un de cada 4 nens pateix càries de primera infància severa, que és dels 0 als 3 anys. És la conclusió d'un estudi realitzat per l'Hospital Nens de Barcelona a 300 nens. La causa principal, el sucre, a més de menjar a demanda i el dèficit de fluor.
Segons s'ha comprovat en nens, la dosi de sucre hauria de ser 5 vegades menys del que ara estan consumint. Molts nutricionistes, fins i tot, s'atreveixen a pronosticar que, per culpa d'aquesta ingesta tan elevada de sucre, la generació dels nostres fills viuran menys anys que nosaltres. Els odontòlegs avisen que hi ha molta feina a fer encara i que els impostos a les begudes ensucrades, per exemple, no ho són tot. Cal promoure hàbits saludables i educar també des de l'embràs. És una informació de la nostra companya Gemma Janó.
La nostra aigua no està fluorada i, per tant, necessitem el fluor tòpic per endurir les dents. Si a les dents immadures sense fluor se li afegeix sucre, el resultat pot ser un còctel explosiu. La responsable del servei d'odontobebé de l'Hospital HM Nens de Barcelona, Ruth Mainé, posa èmfasi que avui en dia hi ha molt ventall de productes ensucrats. En declaracions a la xarxa, aposta perquè els pares donin exemple.
Realment els nens faran el que facin els pares i si un pare veu una beguda carbonatada, aquell nen farà el mateix. Llavors, en el fons, volem que s'ofereixi això. Aigua en tots els àpats. A partir de que els nens tenen 2 o 3 anys, es comencen a portar sucs de fruites per berenar o iogurts beguts, i això va molt malament per les dents. A més dels hàbits higiènics, que és l'altra part important de la prevenció de la caries dental.
Cada vegada més, la forma fàcil de premiar els nens és amb sucre, i això s'ha notat a les consultes durant la darrera dècada.
I el nen el tens content res, 10 minuts, i costa més a l'educar en salut, que jo crec que educativament hi ha una millora en el tema de comportament o de fer participar els nens i les famílies més integrades, però amb altres coses, no? La felicitat directa, que en aquest cas en els nens amb sucre, doncs està una mica desbordat. Llavors estem desbordats nosaltres amb patologia dental.
A banda de la càries dental, hi ha moltes altres malalties molt greus a la infància degudes al sucre, com la diabetis o el sobrepès, que a la llarga poden provocar malalties cardiovasculars.
Moltes gràcies, Gemma, per la informació. I el sector vitivinícola català, també el penedesenc, recupera els primers mesos d'aquest 2022 xifres d'exportació similars a les del 2019. Ens ho explica el company Sergi Anson des de Ràdio Vilafranca.
Les dades indiquen que per primer cop des de la pandèmia les xifres d'exportacions de vins i caves catalans recuperen els nivells dels anys anteriors i que, si es pren com a referència el 2020, els creixements han estat de prop del 19% en valor i de prop de l'11,5% en volum. Segons Prodeca, promotora dels aliments catalans que depèn del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i agafant dades de gener i febrer d'aquest 2022, les exportacions del sector vitivinícola català han augmentat més d'un 6,5% respecte al mateix període de 2021. A nivell més concret, des de l'ADO Penedès, les sensacions en aquests primers mesos del 2022 són també positives, ja que s'apunta que recuperen xifres similars al 2019. Francesc Olivella és el director de l'ADO Penedès.
I aquest any 22, el primer trimestre, realment hem recuperat el 19 i les coses estan anant prou bé. Ara veurem el resto de l'any com va, eh?
Els vins i caves catalans s'exporten a 145 mercats d'arreu del món, sent la Unió Europea el principal destí del sector, amb un 46,3% de les exportacions.
I un apunt en clau cultural, emmarcat a l'Any Internacional del Vidre, l'Associació del Vidre Bufat de Mataró ha portat a terme aquest diumenge l'acte Un Mar de Peixos.
Ho han fet recopilant els peixos de vidre, peixos de tota classe, sorgits de l'antiga Societat Cooperativa Cristalleries de Mataró. L'exposició s'ha pogut veure fins aquest migdia a la platja del Varador.
Notícies en xarxa. Esports.
I comencem els esports parlant de futbol i de la derrota del Barça a la final de la Champions femenina. Les blaugrana van caure per 1-3 davant l'Olympique de Lió, que va alçar ahir a Turí la seva 8a Champions. Ara, a l'equip de Jonathan Giraldet li resta l'últim objectiu de la temporada, la Copa de la Reina. I avui diumenge finalitza la temporada de primera divisió. D'una banda, l'Espanyol visita a les 8 del vespre el camp d'un Granada que depèn d'ell mateix per mantenir la categoria. De la seva banda, el Barça rebrà el Camp Nou a les 10 de la nit, un Villarreal que necessita guanyar per assegurar la seva plaça de Conference League. Xavi Hernández recupera per aquest partit el central Ronald Araujo. A segona divisió, el Girona fa un pas de gegant per ser al play-off després de guanyar 2-0 el Mirandés amb un doblet d'Estuani. Els gironins se situen ara cinquens amb 2 punts de marge respecte a l'Oviedo, que és el primer equip que quedaria fora de la promoció. A la primera federació, el Nàstic guanya 1-0 el filial del Sevilla i se situa en llocs de play-off d'ascens a una jornada per acabar la Lliga.
En canvi, qui s'ha complicat una mica el play-off d'ascens és el Sabadell, que ahir va perdre per 2-0 al camp del Linarejos. La crònica del duel és del company Adri Arroyo, de Ràdio Sabadell.
Bon dia. La derrota del Sabadell a Linares deixa moltes lectures. D'una banda, molts peatges, per exemple, l'expulsió de Muguruza o la lesió de Caballo, que no podran jugar en l'última jornada contra l'Algeciras. Per contra, és veritat que, tot i perdre contra un rival directe per 2-0, el Sabadell arribarà tan viu com que, depèn d'ell mateix, continua sent quart en l'última jornada a casa contra un altre rival directe, l'Algeciras, i sap que l'equip de Pedro Munitis, si guanya, anirà al play-off de Galícia. Pedro Munitis, el tècnic del conjunt sabadellenc, valora així aquesta derrota a Linarejos.
Con mucha igualdad, ya te digo, creo que hemos entrado mejor en partido y luego ellos han sido capaces de imponerse en momentos, pero nosotros manteniéndonos en el campo, generando situaciones de peligro en transiciones y bueno, un partido de lo que esperábamos, ¿no? Muy disputado, que se iba a decidir por detalles y bueno, así ha sido.
Pel que fa a la jornada 37, s'espera una grandíssima entrada a la 38 en el partit que serà decisiu per saber si el Sabadell juga o no la promoció d'ascens.
En aquesta categoria, triomf vital del Cornellà, 2-0 contra l'Alcoyano per mantenir vives les opcions de permanència. Victòria pel Barça B, 5-0 contra el Castelló. Malgrat el resultat, els de Sergi Barjuan ja no tenen opcions d'accedir al playoff.
I a segona federació, Espanyol B i Lleida van quedar eliminats de les eliminatòries d'ascens a primera federació.
Els blanquiblaus van perdre 2-4 contra l'Arenas de Getxo i els del Segrià van empatar a 0 contra el Sestao, un resultat que donava l'accés a la següent eliminatòria als biscaïns. La crònica del duel ens l'acosta Sergi Guiu, 2-1, Lleida Ràdio.
Un partit amb molt poques oportunitats de perill tant a la porteria del Sestao com a la del Lleida Esportiu i que acabava després dels 90 minuts amb aquest empat a 0 i donava pas a la pròrroga. 30 minuts d'afegit on els de la capital del Segrià tampoc van poder obrir la llauna i tot i tenir el partit controlat, l'empat a 0 els va dur a posar punt i final a la temporada i caure eliminats en aquests play-off. Un partit i un empat a 0 que Gabri García, l'entrenador, valorava així.
Hem fet un partit bastant bo, bastant correcte, en línies generals, un competit molt bé contra un equip que si una cosa té és aquesta, és el competir, el guanyar segones jugades. Jo crec que el partit l'hem tingut controlat, diria, quasi del principi al final, però això no ens ha valgut per poder passar aquesta eliminatòria.
Un Lleida Esportiu, recordin, que entrava als play-offs d'ascens a primera RFF en la darrera jornada de la temporada regular.
Gràcies, Sergi. Encara en futbol, Olot es jugava avui l'ascens a segona federació en un partit a Carau Creu contra el Tenerife B. Marxem fins a la ciutat del futbol de les Roses. Allà hi tenim el company d'Olot Televisió, Gerard Puigdemont. Gerard, bon dia. Podem explicar bones notícies?
Doncs sí, la Unió Esportiva Olot ha superat aquest migdia el Tenerife B per 1-0 a la tercera i última eliminatòria del play-off d'ascens a segona federació. Olot ha patit durant la primera part amb un Tenerife B que ha tingut la iniciativa i el control del partit, especialment en els 30 primers minuts de jocs. L'ocasió més clara de l'equip canari l'ha tingut Lee, que ha enviat una pilota al travesser a pocs minuts d'arribar al descans. A la segona part, els de Mànix Mandiola han sortit millor. Olot ha mantingut la seva solidesa defensiva, però cada cop arribava més a l'àrea rival. Sense anar més lluny, Vigues ha estat a prop del gol només començar la segona part. El 0-0 en el marcador s'ha trencat, però a les acaballes del partit, al minut 88, Mànix Mandiola ha canviat Xumetra per Enric Vallès i aquest últim, en la primera pilota que ha tocat en tot el partit, ha aconseguit el gol. Ha estat en un gran xut de falta imparable pel porter del Tenerife B. Així doncs, victòria i ascens per la Unió Esportiva Olot.
Gràcies, Gerard. Bones notícies. Enhorabona als aficionats de l'Olot. I en hoquei patins, ahir el Barça va certificar l'accés a les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga en vèncer 4-5 al Caldes per contra Lleida Reus. I Caldes-Noia hauran de disputar un tercer partit. Els del Segrià van perdre 1-2 contra un Reus que no es va donar per vençut i va igualar així l'eliminatòria. Ens ho explica des d'UAU Lleida Ràdio, Fran Balanyà.
En el darrer segon de la segona part de la pròrroga, insistim, darrer segon de la segona part de la pròrroga, Francesco, companyo del Reus, ha anotat el gol que desfeia l'1-1 del marcador que ha durat, de fet, bona part del partit. Concretament, aquest resultat se situava al marcador a 5 minuts pel descans, quan el local, Sergi Folguera, rematava de primeres un llançament del capità Andreu Tomàs. Pel que fa al gol que en resta per explicar d'aquest partit de quarts del play-off de l'Hoc Lliga, l'anotava també el mateix Francesco Compagno. Ara mateix, el tercer i definitiu partit d'aquests quarts de final dels play-off es disputarà dimarts a Reus. Serà, de fet, la darrera oportunitat perquè els homes d'Albert Folguera puguin fer història entrant per primera vegada a l'Eurolliga d'hoquei patins.
Ha ajustat també el triomf del Calafell 5-4 contra el Noia per igualar l'eliminatòria. La crònica de l'enfrontament és de Sergi Fernández, des de Ràdio Sant Sadurní.
Va entrar molt millor en el duel l'equip local, que necessitava vèncer per allargar la seva vida als play-off. En poc més de 10 minuts, una bateria de missils de llarga distància li servien al Calafell per avançar-se amb un clar 3-0. El Noia, molt irreconeixible, es mostrava insegur. L'equip de Pere Bàries retallava diferències a la segona meitat, però d'immediat dues garrotades més de Martí Casas des del punt de falta directa posaven un 5-1 que semblava liquidar el segon punt de l'eliminatòria. El Noia va trigar molt en aparèixer al partit i en els minuts finals va semblar voler sortir del malson amb les aparicions de Xavi Costa, Àlex Josef i un bon llançament de l'Eloi Mitjans, que arribaven, però, massa tard per somiar en portar el partit a la pròrroga. Dimarts, el play-off torna a l'Ateneu, on es resoldrà qui se les veurà amb el Liceu de la Corunya en una de les semifinals pel títol de l'Hockey Lliga.
Per la seva banda, el Voltregà va superar l'Igualada 5-3 en el segon assalt del play-off per ser novè i la temporada vinent jugarà l'Europe Cup. A l'Hockey Lliga Femenina, el líder Grip Mataró va confirmar el descens de categoria, mentre que els quatre primers equips que disputaran el play-off pel títol es jugaran les posicions en la darrera jornada de la fase regular.
Parlem ara de rugbi. El Sant Cugat femení es podria proclamar avui campió de la Copa de la Reina de Rugbi 7. Jugar contra les Abelles. La crònica del partit és de Joan Garcia, des de Cugat Mèdia.
L'equip femení del Club Rugbi Sant Cugat ho té a tocar. Té a tocar guanyar la Copa de la Reina i això depèn de guanyar el partit de semifinals que l'enfrontarà amb el Majadahonda. Victòria als quarts de final per 21-5 a l'Eibar. Si el conjunt santcugatenc guanya aquest partit de semifinals davant el Majadahonda, arribaria a la final i d'aquesta manera ja seria campió de Copa de la Reina. L'altra opció és perdre aquestes semifinals i lluitar per la tercera i quarta plaça. El Rugbi Sant Cugat, sent tercer en aquesta última fase de la Copa de la Reina, també aixecaria el títol. Recordin, a les primeres sèries, disputada Galícia i la segona Sant Cugat han estat campiones d'aquesta competició.
Gràcies, Joan. En tennis, avui comença el primer torneig internacional Ciutat de Mataró de tennis. I un últim apunt de futbol, i és que avui se celebren les eleccions a la Federació Catalana de Futbol. S'hi presenten quatre candidats. L'actual president, Joan Soteras, que buscarà imposar-se a la votació. Àlex Talavera, Juanjo Isern i Pep Palacios, els altres tres candidats. Nosaltres ens acomiadem aquí. Tornem la setmana vinent, dissabte. Recordeu, a partir de les dues, notícies en xarxa. Adéu-siau, bon cap de setmana.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral, que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumar, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jatrio.cat.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La cartellera es renova amb El arma del engaño, un film sobre la feina de la intel·ligència britànica durant la Segona Guerra Mundial. També s'estrena Cinco Lobitos. Una jove mare se'n va a viure amb els pares perquè l'ajudin amb el nadó. I Gerard Butler és un dels protagonistes de Juego de Asesinos.
En cualquier historia de guerra está lo que se ve y lo que se esconde.
Colin Firth protagonitza El arma del engaño. L'any 1943, les forces aliades preparen l'assalt a Europa, però per fer-ho han de protegir les tropes del foc alemany. Firth és un oficial d'intel·ligència britànic que, amb l'ajuda d'un company, prepara una estratègia de desinformació que servirà per enganyar l'exèrcit nazi.
¿Qué pasa cuando la tinta se corra al flotar los documentos en el mar?
Tendrán que utilizar tinta resistente al agua. Solo alguien que tiene intención de ahogarse utilizaría esa tinta.
¿Sí? Los puntos.
¡Qué exagerada eres! ¡A todos nos han dado puntos!
¡Ay, tapita, que se te va a caer!
¡Cojo la maleta y aquí os quedáis!
¡Que se vaya!
La protagonista de Cinco Lobitos és la Maya, una noia que acaba de tenir un nadó i que està aprenent a ser mare. Quan la seva parella ha de marxar per feina, decideix tornar a casa dels pares. Ells l'ajudaran a tenir cura del nadó, sobretot la seva mare, qui li ensenyarà valuoses lliçons sobre la maternitat.
Se me he caído yo en el sofá.
Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas varios idiomas.
Soy invisible, eso seré ahora. Todos van a por mí, no te diré dónde estoy. ¿Quién me va a detener? ¡Uno de vosotros que me detenga! ¡Hasta! ¡Oh!
Estàs detenido.
Juego de Asesinos ens trasllada a la comissaria d'un poble petit. Un estafador que tem per la seva vida es fa detenir per una policia intel·ligent però principiant. Quan hi arribi l'assassí a sou contractat per matar l'estafador, interpretat per Gerard Butler, la comissaria es convertirà en un camp de batalla.
¡Que alguien ayude a este hombre! ¡Va a morir!
Sabies que...
L'escarola conté principalment aigua, fibra, vitamines i minerals, destacant el seu contingut en potassi. Com la majoria de verdures de fulla verda, cal que estigui present en la nostra alimentació de manera habitual i està especialment recomanada per les dones en edat fèrtil o en els primers mesos de l'embaràs.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Arnau Curto. El Servei Català de Trànsit informa que aquest matí s'ha registrat un sinistre viari mortal a la carretera C1412A, al punt quilomètric 35 a l'altura de Calonge de Segarra a l'Anoia. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan faltaven 10 minuts per les 11 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una topada entre una motocicleta i un turisme. A conseqüència d'aquest accident, ha mort el conductor del vehicle de dues rodes i el conductor del turisme ha resultat il·lès. Arran d'aquesta incidència, Català la via en els dos sentits s'han activat 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i 2 ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquestes són 65 per les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. El 2021, gairebé 300 dones van ser ateses pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones. Aquest servei del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa vol contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere. Guillem Guardiola, Olot Televisió.
La perspectiva de gènere i el treball de prevenció contra...